Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Una setmana després de l'inici del procés de regularització d'estrangers, l'Ajuntament de Palma afirma que atès més de 6.000 persones i tramita 4.000 informes de vulnerabilitat, que és un document essencial per poder sol·licitar-la. La xifra l'hem coneguda avui enmig del debat polític sobre la prioritat nacional de Vox per accedir a ajudes. Aquí a les Balears, el govern de Marc Proens evita, de moment, avalar la proposta del seu soci i diu que la seva prioritat són els residents, els ciutadans de les illes. En aquesta línia, avui ha avançat que les pròximes setmanes s'aplicaran els canvis pactats amb Vox per endurir l'accés a la renda social garantida. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 24 d'abril. Ho feim amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Continua per segona jornada consecutiva la vaga de les famílies del CEIP Sant Pisà de Palma.
El 61% de pares i mares han secundat la protesta d'avui per la incorporació del professor Miquel Roldán, condemnat per assetjament. La MIPA avisa que no s'aturaran fins que la conselleria no els doni una solució. També critiquen que ahir el professor fos citat d'urgència per la conselleria i que avui s'hagi incorporat a la feina amb normalitat.
També destacam que a partir d'avui està prohibit fumar les terrasses de les cafeteries del campus de la UIB.
La mesura s'estén també als vapejadors i al tabac d'ús oral. La iniciativa ha estat ben acollida pels estudiants de la universitat.
A Mallorca, l'Ajuntament de Calvià recula la proposta de retirar-se del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i lleva aquest punt del ple municipal de dia 30 d'abril. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera es mantindran els 10.000 euros que Calvià té previst destinar a l'associació en els seus pressupostos. Hores abans, el grup socialista ha criticat el president del Consell, Jonés Galmés, per no plantar-se davant les exigències municipals de Vox.
A Menorca, Sant Lluís carrega contra Madrid per la deixadesa en el manteniment del litoral. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha assumit les tasques per retirar les restes de formigó malmeses per la borrasca Harry el passat mes de gener, quan es van trencar les plataformes de bany de la zona de Salgà. Davant la inacció de Costes, el consistori lamenta que els ciutadans hagin hagut d'assumir aquesta despesa de prop de 5.000 euros per adequar de nou la zona de cara a l'inici de la temporada estival.
I a Eivissa, el plenari del Consell, la majoria absoluta del PP, evita la reprovació del vicepresident Mariano Juan davant la caòtica entrada del nou servei de transport públic de l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Juan admet el caos dels primers dies i que encara hi ha problemes tres setmanes després. Ha tornat a culpar l'empresa Alsa i ha dit que ja s'ha reunit amb alguns ajuntaments i associacions per fer canvis en unes línies que han quedat obsoletes. N'ha volgut corresponsabilitzar l'oposició, que els donava suport, però d'això ja fa 5 anys.
A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Males notícies per al Real Mallorca, perquè el seu entrenador, Martín de Michelis, ha confirmat la baixa de Luvumbo. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia. L'extrem africà no s'ha recuperat a temps i no viatjarà a Vitòria amb l'equip. Recordem que el Mallorca jugarà demà a les 2 al camp de l'Alaves en zona de descens a una jornada amb duels d'equips implicats com són l'Oviedo Elx i l'Espanyol Llevant. D'altra banda, en motociclisme tenim Gran Premi d'Espanya a Jerez, a Moto2 i Zanguevara aspira a la victòria i a MotoGP Joan Mir ha estat 14 a la primera sessió d'entrenaments lliures i pel que fa al tenis i al pàdel ja estem pendents de Jaume Monar a Madrid i de Gemma Triay a Brussel·les.
A les portes del cap de setmana és moment de saber quin temps ens espera. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia, arribem al cap de setmana amb aquest ambient tranquil. Per avui cap vespre tornarem a parlar d'aquest cel pràcticament destapat, això sí, amb la presència d'aquest tal de núvols prims que serà present arreu del territori. I per altra banda, en el cas d'Eivissa i Formentera, tenim allà el cel més tapat, amb ambient variable, fins i tot estones de cel tapat. Poden arribar a caure 4 gotes, varien de fang, tenim pols en suspensió, sobretot a les Pitiuses. Avui no canvia la temperatura, màximes de 21 a 22 graus cap al nord i entre 22 i 24 al sud de l'arxipèlag, amb vent de llevant feble en qualque cop moderat, sobretot en el sud. Cap de setmana, sense grans canvis, en general demà més núvols cap a les Pitiuses i més estones de sol en el nord de Mallorca, temperatura que no canvia, i per diumenge una situació igual a la d'avui.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i cinc minuts després d'una setmana des de l'inici del procés de regularització d'immigrants, el Batlle de Palma assegura que la situació és inassumible, no només per acord, sinó, diu, per a tots els ajuntaments d'Espanya. Jaime Martínez afirma que durant aquest temps s'han sol·licitat més de 4.000 informes de vulnerabilitat a la ciutat i que és impossible que el personal municipal pugui assumir tota la càrrega de feina.
D'aquesta manera, Martínez reafirma les previsions que van fer i insisteix que els serveis socials dels ajuntaments estan col·lapsats i no es pot atendre correctament els residents per altres assumptes. Durant la primera setmana del procés de regularització, segons el Batlle de Palma, s'ha atès més de 6.000 persones per aquest tràmit.
De cap manera hi ha ni temps ni forma per fer això, per tant, estem en el mateix situació, la mateixa situació que fa una setmana. Instam i exigim en el govern d'Espanya que posi els recursos necessaris per una decisió unilateral i improvisada que ha obligat en els ajuntaments que deixem de donar un servei de qualitat.
Jaime Martínez ha afegit que traslladarà la petició a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la qual és vocal a la Junta Directiva.
Mentrestant, el líder de Comissions Obreres aquí a les Illes, José Luis García, ha lamentat la demagògia, diu, que el Partit Popular fa amb aquest procés de regulació de migrants.
Entenem que per part del Partit Popular hi ha molta demagògia, on s'està fent un discurs que si han de posar recursos, no?, per atendre aquesta gent, doncs els hem de llevar per atendre altres coses, i creiem que és un argument demagògic.
I enmig del debat i de la polèmica pel concepte de prioritat nacional que ha acordat el PP amb Vox a Extremadura, aquí a les Illes, la formació de Santiago Abascal ha presentat al Parlament una iniciativa per implantar que els espanyols tinguin prioritat d'accés en els serveis públics. El vicepresident Antoni Costa no ha aclarit avui si el PP donarà suport a aquesta iniciativa a la cambra autonòmica. Ha matisat, però, que l'aposta de l'executiu és prioritzar els residents tal i com ja es fa per accedir a un habitatge públic.
Crec que és de sentit comú, que és prioritzar la gent d'aquí. Prioritzar la gent d'aquí significa, pues, facilitar la vivenda en criteris de residència de la gent d'aquí.
I la consellera de Família, Sandra Fernández, ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern que les pròximes setmanes es materialitzarà l'acord assolit amb Vox per exigir un mínim de 3 anys de residència per accedir a la renda social garantida i també a la renda d'emancipació.
Más allá del debate de los conceptos, yo creo que con lo que nos quedamos este Govern es con lo que hemos realizado nosotros, ¿no? Con aquellas medidas que sí que son efectivas. Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox y que seguramente se materializará en unas semanas es exigir 3 años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación.
D'altra banda, la consellera Fernández ha mostrat la seva satisfacció després que la ministra d'Infància, Cira Rego, reconegués que les Illes estan saturades pel que fa a l'atenció de menors migrants.
Per això, la titular de Famílies confia que d'aquesta manera el govern espanyol exclogui les Illes del repartiment de menors i que, per tant, no n'enviï més.
Será voluntad del gobierno el que puedan enviar más menores no acompañados, pero en cualquier caso, pues nosotros cogemos la palabra de la ministra y esperamos, pues, que estas derivaciones no se produzcan.
Mentrestant, continua la crisi migratòria i avui destacam que els cossos morts trobats de 8 persones i 2 supervivents en aigües de Cartagena aquesta setmana eren de migrants que feien la ruta algeriana. Així ho ha assegurat l'ONG Caminando Fronteras, que ha rebut l'avís de familiars que alertaven de la seva desaparició. Se sospita que tots els migrants viatjaven en 2 barques que es trobaven a la deriva. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. La fundadora de Caminando Caminando Fronteras, Elena Maleno ha explicat a Iveta Ràdio que l'ONG encara investiga aquests fets. Segons Maleno, la família d'un dels dos supervivents va interposar una denúncia per la seva desaparició davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional a les Illes. A més, l'ONG va avisar-ne Salvament Marítim. El que se sap de moment és que dimarts a vespre un creuer va localitzar els cossos de 5 cadàvers a la mà a l'est del Cap de Palos. Els dos supervivents trobats en una de les barques foren traslladats a un hospital.
Y los segundos 5 cadáveres encontrados, estamos en investigación ahora para ver de qué embarcación se trata, y hay dos posibilidades, que fueran de esta misma embarcación o de otra embarcación que también fue alertada y que también estaba en búsqueda. Sea como sea, estas personas que quedaron a la deriva se dirigían a Baleares y son alertas de Baleares.
La ruta algeriana és una de les més mortíferes. Caminando Fronteras encara no té dades del nombre de cossos desapareguts i de migrants morts enguany. La delegació del govern espanyol a les Illes assegura que l'any passat moriren 63 persones que feren la ruta, mentre que diverses ONGs apunten que són més de 1.000 les persones mortes o desaparegudes el 2025.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11, ho dèiem en titulars. Les famílies del SAIB de Son Pisà de Palma continuen avui fent vaga per la incorporació a les aules del professor Miquel Roldán, condemnat per assetjament. Durant la jornada d'ahir, 6 de cada 10 pares i mares varen secundar la protesta. Avui ha estat el 61%, un lleuger repunt. La MIPA avisa que no s'aturaran fins que Educació no els doni una solució. De moment, han demanat ajuda psicològica per a les famílies i els menors.
La presidenta de la MIPA, Marina Covas, ha assegurat que els nens ho passen malament. Se'ls ha explicat per què no van a classe, però, així tot, la situació, diu, és delicada. Dilluns, els pares i mares tenen una reunió amb Educació per intentar reconduir el conflicte. Diuen que hi aniran amb voluntat d'escoltar, però que exigiran solucions. D'entrada, critica que ahir el professor fos citat d'urgència per la conselleria i que avui s'hagi incorporat una altra vegada a la feina amb normalitat. Declaracions al programa El Dia.
Estem oberts a propostes, però evidentment volem propostes i mesures, o sigui, volem solucions, perquè la gent no està tranquil·la, les famílies no estan tranquil·les i els nins i les nines ho estan passant molt malament. De fet, hem sol·licitat suport psicològic tant pels menors com per les famílies.
El cas ha tingut molta repercussió i justament ahir la ministra Cira Rego va anunciar que el govern espanyol reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin donar classe.
I el sindicat Comissions Obreres crida les treballadores d'escoletes de 0 a 3 anys perquè secundin la vaga del pròxim dia 7 de maig que s'ha convocat arreu de l'Estat.
UGT i l'ESTEI ja han convocat un seguit de mobilitzacions per exigir a la patronal que s'assegui a negociar un conveni autonòmic propi. La responsable de l'ensenyament 0 a 3 anys de Comissions, Pepa Ramis, considera que és important sortir al carrer per reclamar millores pel que fa al conveni estatal.
Però, clar, vull dir, hem de tenir en compte que nosaltres des del sindicat demanarem que tothom secundi aquesta vaga i, a més, que se produeixi una macromobilització a nivell d'Illes en reivindicació del sector 03.
Avui a hora baixa hi ha una assemblea a la seu de la UGT per decidir si les treballadores de les 160 escoletes que hi ha a les Balears se sumen a la vaga estatal.
Cap de setmana amb la música electrònica com a protagonista a Eivissa. Des d'aquest divendres i fins dimarts que ve, algunes de les discoteques més populars del món inauguren la temporada 2026. Un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat i que de moment no ha notat negativament els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. Enric Fernández.
Entre 30 i 33.000 clovers assistiran a les diferents obertures de les principals discoteques d'Eivissa, un esdeveniment internacional tan esperat que ha esquivat les afectacions de la guerra a l'Orient Mitjà, com explica el gerent d'Ocio d'Eivissa, José Luis Benítez.
Los openings se venden desde hace bastantes meses, por lo tanto, casi hemos pasado del conflicto, pero el problema vendrá a partir de ahora, ¿no? Veremos qué sigue ocurriendo con todo el precio de los carburantes y todo lo que nos puede afectar a la isla de Ibiza.
El cap de setmana de més vols, amb el que portem d'any, farà omplir gairebé el 100% els hotels ja oberts. Els preus dels tiquets, ja elevats, no han d'experimentar pujades importants.
Los precios ya de por sí son altos, yo creo que es un producto muy exclusivo. Todo el tema cultural, la verdad es que sabemos que es caro en este país y prácticamente en todo el mundo. Así que precios elevados, pero la gente quiere venir a ver esa gran oferta que tenemos, a los mejores DJs del mundo que estarán por aquí este fin de semana.
El tancament de la temporada serà mitjan octubre i s'està mirant si l'allargaran fins a final de mes en els propers anys, segons explica el director d'Ushuaia Entertainment, Roberto de López.
Yo creo que podemos tirar hasta finales de octubre en unos años. También depende mucho también de los hoteles, del tema de los vuelos, y que todo también, al final hay un ecosistema montado que no quieres perjudicar a nadie.
Les xarxes socials també serveixen per anunciar els openings, amb desenes de milers de visualitzacions de cada anunci. Amnesia, Pachá, High, Universos, Paradís, a més d'altres sales de festa i beach clubs, enceten una temporada que pronostiquen com a històrica.
I seguim a Eivissa perquè a la sessió plenària d'avui del Consell només la majoria absoluta del PP ha evitat la reprovació del vicepresident Mariano Juan davant la caòtica entrada en servei del nou servei de transport públic de l'illa, com ha reconegut ell mateix. Ens ho conta Alberto Ferrer.
Juan admet el caos dels primers dies i que encara hi ha problemes tres setmanes després. Ha tornat a culpar Alsa i diu que ja s'ha reunit amb alguns ajuntaments i associacions per fer canvis en unes línies que han quedat obsoletes. N'ha volgut corresponsabilitzar l'oposició, que els donà suport, però d'això ja fa cinc anys. Escoltam a la socialista Elena López, el conseller d'Unides Podem Oscar Rodríguez, el representant de Vox Jaime Díaz i el vicepresident del Consell Mariano Juan.
Vostè pensa que Alsa se l'ha de sancionar? Què se li ha de fer a vostès? Vostès no assumeixen cap responsabilitat.
Tots els errors que es podien cometre per part política s'han comès.
La reprovació, jo entiendo que està muy justificada.
Critican, ¿de acuerdo? A mí me pueden reprobar. O intentarlo, apuntándome con un dedo, ¿eh? Pero les quedan cuatro dedos para apuntarse. Reconozco el caos, sobre todo el caos de los primeros días. Si nuestro sistema colapsado transporta a 23.000 personas en un día, el suyo a pleno rendimiento en el 18 transportaba a 11.000.
Ja ha comptat quants ha deixat tirats?
Quantes han arribat a temps a la seva feina, a la seva escola o a la seva cita.
També Vox s'ha sumat a les crítiques de l'esquerra davant el que diuen que és el fracàs de gestió més gros de la institució i han instat Juan a dimitir. El responsable de comptes, Salvador Losa, li ha tocat també el rebre per portar d'urgència un nou pla de sostenibilitat econòmica, ja que el Ministeri d'Hisenda ha tombat l'anterior perquè es volien pagar els 6 milions de dèficit previstos amb el romanent. El Consell ha aprovat el pla 5 de més import de la història, 25 milions, que inclouen els 10 milions que assumeix el Consell per enviar els fems de les Pitiuses a incinerar a Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:18, a més qüestions. La UGT assegura que té constància que un miler de treballadors a temporada de la península no s'han pogut incorporar aquest any perquè no troben on poden viure. Per això, el sindicat reclama que es destini part de l'ITS a habitatge per a aquests treballadors. El sindicat ha celebrat avui una jornada a Palma per abordar aquesta problemàtica, la manca d'habitatge que afecta també el sector turístic.
Proposen que es destini part de l'impost de turisme sostenible a comprar establiments hotelers obsolets perquè s'hi puguin allotjar treballadors de temporada i que també es faci més habitatge de protecció oficial a la recaptació de l'impost. No ho veuen com una bona alternativa que sigui l'empresari el que ofereix allotjament perquè denuncien aquests sempre demanen una contrapartida, com ara jornades més llargues o extraordinàries. José María García Relucio es de la UGT.
Es una vergüenza. En las puertas de la entrada de Palma, en la autovía, hay otro campamento ya. ¿Esto qué es? Y esos son trabajadoras y trabajadores. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner entre todos solución a esto. Y si hay dinero y lo recaudamos a través del impuesto turístico, ese impuesto turístico, todo el dinero que sea necesario, ha de ir para paliar inmediatamente esta situación.
Seguim parlant d'habitatge perquè el Ministeri de Consum ha contactat amb mig miler d'immobiliàries i de fons d'inversió per advertir que és obligatori aplicar la pròrroga dels lloguers a tots els inquilins que així ho sol·licitin. Es tracta d'una nova acció del departament que dirigeix Pablo Bustinduí per recordar a les empreses que l'extensió dels contractes no es pot rebutjar.
Concretament, el Ministeri ha remès un escrit d'advertència a més de 540 entitats que gestionen com a mínim 50 immobles cada una. L'objectiu és recordar la seva obligació legal de prorrogar els contractes d'arrendaments durant 2 anys quan aquests caduquin enguany i així ho demani l'inquilí. Això, segons ha explicat Bustinduí, davant dels emperors que molts s'estan trobant.
Las inmobiliarias, las grandes empresas, lo que tienen que hacer es respetar la ley y obedecer lo que fija la ley. Y es ley en España a día de hoy que las prórrogas que soliciten los inquilinos e inquilinas son de obligado cumplimiento. Lo que hemos hecho ha sido enviar una notificación explicando con toda la pedagogía y la transparencia posible cuál es el ordenamiento jurídico vigente a día de hoy en España.
El dret a un habitatge digne marcarà les mobilitzacions del 1 de maig que preparen els sindicats Comissions Obreres UGT. També reclamaran uns millors salaris, la defensa de la democràcia i el no a la guerra.
Tant la UGT com Comissions consideren que l'actual context econòmic i social, on els discursos de l'extrema dreta van a l'alça, diuen, fa necessària la reivindicació dels drets de les persones i de la democràcia. És el líder de Comissions, José Luis García.
Necessitam amb urgència que els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, per a, en definitiva, del conjunt del país, se comencin a indignar. I se comencin a indignar fruit d'aquesta situació que estem, però sobretot per poder tenir un futur.
El secretari general de la UGT, Pedro Omà, ha recordat que s'enfronten a la negociació de 3 convenis importants.
Afrontant la negociació d'importants convenis, com és el comerç, és del metall, i també l'aposta decidida de sindicats majoritaris per la firma d'un conveni autonòmic de les escoletes, que iguali condicions laborals i salarials de les professionals, que majoria dones, d'aquest àmbit.
Dia 1 de maig, la manifestació començarà a Palma a les 11:30 a la plaça d'Espanya i acabarà al Parc de la Mà amb una torrada i música a Maó i a Eivissa. Els actes reivindicatius començaran a les 12 a la plaça de l'Esplanada i al Parc de la Pau, respectivament.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Torna la Fira del Llongat a Espitlerí, el 26 d'abril des de les 9 del matí. Desena edició amb gastronomia, artesania i activitats, cercavila, xaranga, show cookings i tardeo. I molts llongats fets pels nostres forners, també vegans i sense gluten. L'EMT reforça la línia 31 de bus. T'esperam, Ajuntament de Palma. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:23, preocupació a Cala Galdana, Menorca, pels nous vessaments en ple inici de temporada. La possible contaminació ja està en mans de les autoritats. Axel Camarasa.
El problema apunta de nou a la xarxa de clavegueram de Serpentona, a Ciutadella, encara pendent de renovació. Les obres ja adjudicades i valorades en més d'1 milió d'euros no començaran, però, fins després de l'estiu. L'Ajuntament de Ferreries ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil per un possible delicte mediambiental i per si se n'hagués de donar coneixement a la Fiscalia. Tot i això, cap dels dos municipis assegura no haver detectat anomalies a les seves xarxes. Sentim el batle de Ferreries, Pedro Pons, i Miquel Ametller, regidor de Medi Ambient de Ciutadella.
Calella.
Nosaltres, des del moment en què vam saber que el riu estava així, ens ho vam posar en coneixement també del Seprona perquè almenys decidigués si tocava obrir diligències per possible o no delicte mediambiental.
Sí que sé que vam fer revisions a la brigada d'obres per miràvem si hi havia qualque connexió i no se'n va trobar cap de pública. Després la privada, clar, aquí és més problemàtic perquè no el trobes, no és tan bo de fer trobar un tub que vagi en el riu.
No es descarta que l'origen sigui alguna connexió irregular al torrent, una incògnita que podria resoldre's amb les futures obres.
I el Parc Nacional de Cabrera va registrar l'any passat 60 infraccions, la majoria per fondejar damunt la Posidònia, també per bussejar en zones restringides i per pescar també en aigües no autoritzades. Controlar aquestes il·legalitats, gestionar la pressió humana del parc i lluitar contra els efectes del canvi climàtic són els objectius de la directora d'aquest indret natural, Maria Valens, en el 35è aniversari de la declaració de l'illa com a Parc Nacional Marítimo-Terrestre.
Valens ha explicat que les tasques de vigilància són molt importants per preservar-ne l'entorn natural, tant marítim com terrestre. Recentment s'ha inclòs una nova embarcació per poder arribar a més zones del parc, que s'afegeix a la flota de 5 barques que ja estaven operatives. A més, s'han incorporat noves tecnologies com drons o càmeres tèrmiques. Declaracions a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Ens permetrà fer vigilància a tot l'àmbit del parc, inclosa la zona ampliada. A més, millorarem molt la capacitat de resposta en cas que hi hagués una emergència, gràcies a la seva velocitat. A més dels mitjans marítims, també estem treballant per incorporar noves tecnologies de suport a la vigilància, com són drons i càmeres tèrmiques.
Només l'any passat es van registrar 60 infraccions a Cabrera, sobretot per fondejar, pescar i bussejar en zones restringides. La pressió humana damunt del parc no és gran, però, diu Valens, és important controlar-la.
Ho dèiem en titulars. La Universitat de les Illes prohibeix a partir d'avui l'ús del tabac i vapejadors a les terrasses de les cafeteries de tot el campus. Uns adhesius que s'han aferrat a les taules adverteixen d'aquesta prohibició.
L'actuació s'emmarca dins la Setmana Saludable i Sostenible de la UIB, que culmina diumenge amb una cursa solidària. Amb la iniciativa que comença avui, que prohibeix fumar i vapejar a les terrasses del campus, es vol conscienciar els estudiants i preservar la llibertat dels no fumadors. Adrià Montaner és vicerredactor de Projecció Social.
I avui anunciam que les cafeteries, concretament les taules de les cafeteries de la Universitat de les Illes Balears, pues, seran també un espai lliure de fum. Aquesta actuació se concentra dins la Setmana Saludable, que és aquesta setmana, on se fan diferents activitats de promoció i diguem, de compromès amb un estil de vida saludable.
De moment, fumar només estarà permès a les zones exteriors, en fora de les terrasses. Avui la majoria d'estudiants han acceptat bé la mesura.
Hombre, està bé, però també hi ha gent que té necessitat de fumar i si han de poder fumar els haurien de donar un puesto.
Habitualment tu vas a un bar i de normal, a tal d'hora, o inclús els meus amics, tenen sempre gent de vora que fuma. I jo personalment el fum del tabac me molesta bastant, però com que no cal que està normalitzada ja el tens acostumat. Sí.
M'ho parell bé per la gent que li molesta realment el tabac perquè és algo que a molta gent li molesta. Jo sóc fumadora i és vera que pues, ara no podré fumar a la terrassa però tampoc m'implica molt de... no patiré molt.
Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, si s'erradicàs el consum de tabac, s'eliminaria el 30% de les diagnosis de càncer.
Pedro Sánchez diu que està tranquil davant la possible petició per part del Pentàgon que Espanya surti de l'OTAN pel seu rebuig a la guerra a l'Iran. Ho ha publicat avui l'agència Reuters, tot i que el president no ha entrat a valorar la notícia. Diu que la seva posició és la mateixa, no a la guerra i col·laboració màxima amb els aliats.
Segons fonts oficials de Reuters, els Estats Units planegen castigar els aliats de l'OTAN que no vulguin col·laborar amb la guerra, entre els quals Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha mostrat absoluta tranquil·litat.
Bueno, no, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Mentrestant, Donald Trump ha confirmat que Israel i el Líban estenen l'alto el foc durant 3 setmanes, una treva però qüestionada per un país i per l'altre. L'ambaixador israelià assegura davant les Nacions Unides que l'alto el foc no és al 100%, ja que el govern libanès no té control sobre Hezbollah.
A més, avui mateix dues persones han mort per un atac israelià al sud del Líban, tot i l'extensió de la treva. A més, un informe de l'ONU per als drets humans indica que Israel podria haver comès crims de guerra al Líban amb atacs directes contra civils. Sobre el terreny ha mort un dels cascos blaus indonesis que varen ser atacats el passat 29 de març a una base libanesa. S'eleven així a 6 els membres d'aquesta missió morts des de l'inici de la guerra.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara IB3 Ràdio per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia, tot a punt perquè demà arrenqui una nova edició de la Mallorca 312. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La prova espera reunir enguany prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent i el Pla.
El casal de barri de Ses Cases de Son Amat a Palma ja és una realitat.
Aquest espai era una reivindicació històrica dels residents de la zona del Vivero que durant molts anys han vist com l'antiga possessió on ara hi ha el casal estava abandonada i era vandalitzada.
L'Ajuntament de Calvià recula en la proposta de retirar-se del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
D'aquesta manera es mantindran els 10.000 euros que Calvià té previst destinar a l'associació en els seus pressupostos. Hores abans, el grup socialista ha criticat el president del Consell per no plantar-se davant les exigències municipals de Vox.
Tot d'una parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retenció d'endrats. Hem sentit Palma o un poc a tantes de la costa de Blanes. També hi ha la incorporació en la via de cintura a l'estudiant de Gènova, a la via de cintura en sentit aeroport. També les retencions habituals que trobam a la carretera de Vall de Mosa, a la central de Palma, i també a la pista d'Inca en sentit cap a la via de cintura en sentit aeroport. També petites retencions ara mateix a la zona d'escoles. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, torna una de les principals proves de ciclisme, tot a punt perquè demà arrenqui una nova edició de la Mallorca 312, que enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent i el Pla. En els darrers anys, el cicloturisme ha esdevingut una tendència en auge que contribueix a allargar la temporada turística per l'impacte econòmic en els hotels i també l'oferta complementària estimada en 18 milions d'euros.
La Mallorca 312 manté la seva localització de sortida i arribada a la platja de Muro i l'hotel Viva Blue és l'establiment oficial de la prova amb un 100% d'ocupació i una despesa de mitjana d'entre 100 i 150 euros per persona en habitació doble i mitja pensió. Matías Tugores és el director.
Per sort, nosaltres som un hotel enfocat molt en el deport, en el ciclisme i en els triatletes, i solen tenir bones ocupacions durant el mes de març i abril. Si és vera que potser seria un poc més baixa, potser rondaria el 90%, però l'ocupació seria també bastant bona.
A la mateixa línia es mostra Xavier Bozada, cap d'esports de l'hotel, que destaca la importància d'aquesta prova i la repercussió que té.
Si volem allargar la temporada turística, pues, s'ha de fer de qualque manera. I jo crec que realment pues, aquest és un bon tema cicloturista, és una de les millors maneres per poder allargar la temporada turística i no queda molt en 6 mesos, que no crec que ho vulgui ningú, això.
A la prova, com és habitual, hi participen cares conegudes en el món del ciclisme, com és el cas de Miguel Indurain, Óscar Pereiro i José Babeloki. Escoltam l'exciclista basc.
Vine hace ya aproximadamente 13 años, conocí esta prueba y me enamoró. Me enamoró Mallorca, me enamoró, conocía Mallorca de haber competido, pero no tienes esa referencia de lo que es el disfrute y lo que ahora nos gusta a nosotros, que es esa relación directa de la bicicleta con la naturaleza y demás, mar, montaña. Creo que tenéis una isla maravillosa en ese sentido, un territorio fantástico para hacer cicloturismo. Bueno, y aparte de eso, pues poco a poco esa lista de amigos se hace grande y ahora pues suelo venir durante el año, suelo venir en varias ocasiones.
Aquesta prova esportiva farà que demà es talli la circulació a diverses carreteres. Els tancaments van per trams horaris, es poden consultar a través del web de l'organització de la Mallorca 312 i començaran ben prest a partir de les 5 de la matinada a la platja de Moró, que és el punt de sortida.
Després pujaran fins a Pollença i els talls afectaran durant el matí la M10, la carretera de la Serra, de punta a punta, de Pollença a Andratx, i posteriorment durant el matí fins ben passat el migdia altres carreteres afectades seran les que van d'Andratx a Esporles, passant per Puigpunyent, la d'Esporles a Santa Maria i des d'aquest punt a Alaró, Lloseta, Mancós, Selva, Campanat i Sa Pobla. A partir del migdia i durant l'hora baixa, la prova afectarà les carreteres que van de Sa Pobla a Artà, passant per pobles com Muro, Santa Margalida, Ariany i Petra. Tornaran per la carretera M12 d'Artà a Platja de Muro, que estarà tancada durant l'hora baixa en sentit Platja de Muro.
Com dèiem, la platja de Muro frega la plena ocupació perquè cap de setmana la Mallorca 312 ja és una cita no només esperada pels esportistes, sinó també pels hotelers de la zona a causa de les altes ocupacions que comporta.
De fet, així ho corrobora l'informe fet per la UIB sobre l'impacte econòmic de la cursa. Els participants romanen a l'illa prop de 7 dies amb una despesa diària de 296 euros, una xifra superior a la mitjana. Les estades es concentren en un 81,8% en hotels i hotels-apartament, però l'impacte econòmic va més enllà del sector hoteler. Miquel, per què és el Val de Muro?
Això és un poquet el començament de la nostra temporada turística. Fins ara tot era un món ciclista i ara ja comencen a venir el que són les famílies. Perquè aquest, durant molta de gent d'aquesta que ve a participar ve en la seva pròpia família, la qual cosa és molt més ocupació, més gasto generalitzat a la zona.
La Mallorca 312, amb 8.500 participants, va generar en l'edició de 2025 un impacte econòmic de gairebé de 7 milions d'euros.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:37 minuts després de gairebé 25 anys, el casal de barri de Sescar de Sona amb el Lea Palma ja és una realitat. Devers un centenar de veïnats han assistit avui matí a la inauguració de la planta baixa en un acte presidit pel batlle Jaime Martínez. Aquest espai era una reivindicació històrica dels residents de la zona del Viveró, que durant molts anys han vist com l'antiga possessió, on ara ja el casal estava abandonada i era vandalitzada. Cort preveu que les obres per acabar l'edifici comencin el 2028.
Després de més d'una dècada de retards i reivindicacions veïnals, el barri de Rafal Vivero ja té casal, però l'espera ha estat i s'ha fet molt llarga.
Jo hi vaig néixer, aquí, en el barri aquest. Ja era hora, ja no me'n recordàvem i tot. Si ja existia. Però, vamos, està bé. Ara veurem com prendrà tot això. Segons qui comandi, segons qui ho dugui.
I no me desagrada, però s'han tardat massa anys. Però si ho haguessin fet en el seu dia, a lo millor hagués valgut molt menys.
Pendents encara dels detalls de la gestió del casal, destaca l'alegria dels veïnats i les ganes d'organitzar activitats socioculturals en un espai comú. Rafael García és el president en funcions de l'Associació de Veïns de Veïnats de Rafal Vivero.
El sentir de gent de barri és de goig, o sigui, d'alegria. Hi ha molta gent major que ho desitjava, que ho han viscut de quan era una possessió, això, que tenen 90 i pico d'anys, i se'n recordaven d'això. I això serà un casal de barri que servirà per fer activitats a la entitat de la zona.
De moment, però, només s'ha acabat la planta baixa, que disposa de despatxo, sala polivalent, zones d'estada, cafeteria, serveis i espais per exposicions, activitats i reunions veïnals. Ara queden dues plantes més per enllestir una part de la façana que es duran a terme en una segona fase que, segons el batlle de Palma, Jaime Martínez, tenen previst que comenci el 2028.
Crec que el barri
ho necessitava, crec que el barri s'ho mereixia, i per tant, després de tot aquest calvari també d'obres, d'aturades, vandalisme, etc, crec que el que hem de fer avui és donar-nos tots l'enhorabona.
El cost d'aquesta primera fase de rehabilitació ha estat d'1,2 milions d'euros.
Més qüestions. Els cotxes tampoc no podran aparcar a Calagulla aquest estiu. L'Ajuntament ha tornat a insistir al Consell de Govern perquè autoritzi la llicència, però tot i que la concedeixin aviat, no hi ha temps per habilitar-lo.
L'Ajuntament de Capdepera ha tornat a reclamar a la Conselleria de Presidència del Consell d'urgent ocupació dels terrenys de Calagulla per poder habilitar un aparcament. Es tracta d'un solar just de vora de l'antic aparcament que durant 40 anys va donar servei a la platja i que es va haver de clausurar per manca de llicència. El consistori veu poc probable que l'administració respongui a temps per poder habilitar l'aparcament al Manco durant aquest estiu. En tot, també assegura que després de 3 anys sense el servei, la demanda ja s'ha rebaixat. Núria García és la baldessa.
A menys, jo crec que podríem fer qualque acció així en plan express. Vull dir, és veritat que paral·lelament hem anat fent feina per tenir projecte i per tenir totes les coses preparades en el moment que ens contestin, però clar, donat a que la temporada turística, bé, la temporada ja és aquí, doncs no sé com ho tindríem per executar el projecte que tenim preparat.
En tot cas, recordem que es pot accedir a Calagulla a peu o en cotxe a través del nucli de Cala Ratjada.
Això a Capdepera, mentrestant, a Calvià, l'Ajuntament recula en la proposta de retirar-se del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i lleva aquest punt del ple municipal previst per al dia 30 d'abril. D'aquesta manera es mantindran els 10.000 euros que Calvià té previst destinar a l'associació en els seus pressuposts.
Hores abans, Catalina Cladera, portaveu del grup socialista al Consell de Mallorca, ha criticat el president del Consell, Llorenç Galmés, per no plantar-se davant les exigències municipals de Vox.
El senyor Galmés no és valent davant Vox, o també pensa com Vox, però que s'hauria de plantar en aquest cas, hauria d'exigir en Esbalda de Calvià que no surti del Fons Mallorquí de Cooperació i que siguin coherents.
També Nati Francés, portaveu del grup socialista de Calvià, ha mostrat el descontentament del partit amb la decisió presa pel PP i Vox.
Disgustats i enfadats per aquesta nova decisió de PP-Vox, per el sometiment del PP a Calvià a tot allò que marca Vox. Això de lo que va és d'oblidar-se de la cooperació internacional, d'ajudar a qui més ho necessita, i fer-ho, a més, amb un caire, jo diria, quasi xenòfob. Diuen que ho fan per ajudar més a organitzacions de nivell municipal, i no és cert. La dotació pressupostària és exactament la mateixa que tenien.
D'altra banda, Més per Mallorca denuncia el que considera la hipocresia del PP per comprar milers de bosses i motxilles fabricades a l'Índia, mentre diu defensar el producte local.
La formació ecosobiranista critica l'augment desmesurat de la despesa en merchandatge institucional i alerta del retorn a pràctiques pròpies de l'etapa de Maria Antònia Munar. És el conseller Joan Llodra.
Mos fan creure que obliguen els hotels a comprar un tant per cent de producte de Mallorca i després el Consell compra milers i milers de bosses i motxilles serigrafiades a l'Índia, com si aquí no hi hagués artesans i professionals disposats a fer-les per un preu just que respecta medi ambient i condicions laborals de mallorquins.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Dues i 43 minuts, Palma es transforma de nou a partir de dimecres i fins al dia 3 de maig en escenari de les millors propostes del món de la dansa amb la 19a edició de Palma Dansa.
La Fundació Miró, el Castell de Bellves, Baluart, Camp Balaguer o el Vestíbul de Cor seran alguns dels espais que acolliran companyies i artistes. Mar Aguiló repeteix com a directora artística del festival. La també ballarina destacava l'originalitat d'un dels espectacles, Casino, que es podrà veure dissabte 2 de maig a l'Aljub del Baluart.
Es una pieza que habla sobre el lenguaje de la salsa y de lo que significa la salsa. De hecho, Orfelia Ortega es chilena, es segunda generación de inmigrantes chilenos que fueron a Suecia. Y entonces, bueno, ahí no voy a entrar demasiado en esta pieza, pero me parecía muy interesante. Es una pieza donde no va a haber música, será en silencio, para luego, una vez que termine la pieza, poder crear, generar un espacio festivo de danza, de baile, de salsa.
La majoria dels espectacles són d'entrada gratuïta.
I també destacam avui que les agendes del món centraran l'edició d'enguany del Manacor Encantat, que començarà el dia 30 d'abril.
Després d'anys centrada en les rondalles, la campanya es renova i s'incorporaran al recorregut dues noves figures inspirades en la cultura hindú i en el Dia dels Morts mexicà. S'han programat activitats familiars i propostes culturals per dinamitzar el comerç de la ciutat.
I un darrer punt perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca ha presentat el llibre a l'edifici Terminus, Història i recuperació del patrimoni ferroviari, una obra col·lectiva que explica el procés de rehabilitació integral d'aquest immoble situat a la plaça d'Espanya de Palma.
El volum del qual se n'han editat 400 exemplars recorre la trajectòria de l'espai des de la seva construcció l'any 1913 fins a la reobertura com a nova seu de serveis ferroviaris el 15 de desembre de 2025. L'obra combina el relat històric amb l'explicació tècnica de la intervenció i detalla les actuacions que han fet possible la seva recuperació.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. El Mallorca visitarà demà l'Alavés en un altre partit vital per a la permanència. Gai Fortesta, bon dia.
Bon dia. Els resultats de la jornada intersetmanal han comprimit la zona baixa de la classificació, de manera que València, Mallorca, Elche i Sevilla estan a només 2 i 3 punts del descens que marca el rival del Mallorca, l'Alavés, que a la vegada té a un punt el Llevant. I tota una jornada que té partits claus, com el València-Girona, l'Oviedo-Elx, l'Espanyol-Llevant i l'esmentat Alavés-Mallorca. Avui ha parlat l'entrenador mallorquinista Martín de Michelis, que ha confirmat la baixa de l'Ubumbo per lesió muscular.
Sí, no, preferimos no arriesgar. Está bien cerquita, pero creo que era tomar demasiado riesgo por la lesión que sufrió y sobre todo por la explosividad que él tiene. Así que, bueno, sin prisa pero sin pausa.
De Michelis ha parlat sobre com de molt ajustada està la classificació a la part baixa. El tècnic argentí no vol fer matemàtiques i s'estima més ocupar-se dels seus jugadors que dels rivals.
Me importa mucho el Mallorca, mucho el Mallorca. Y después las matemáticas dirán, me ocupo de que el equipo se siga sosteniendo los niveles de exigencia y de rendimiento. Acá hay cosas que no se pueden transar, que es el profesionalismo, el respeto y el rendimiento. Nadie lo puede bajar.
Una de les qüestions de la temporada ha estat el baix rendiment de l'equip fora de l'illa, on només ha guanyat un partit i té en aquest final de temporada 4 sortides. Sentim el que ha dit Martín de Michelis al respecte.
Es una tarea pendiente en lo personal porque llevo solo 2 partidos dirigidos fuera de casa. Lo vamos a ir a buscar. Vieron que en los partidos que salimos fuera de casa nos pusimos por delante. No es una tendencia, es una realidad de lo que queremos ser.
D'altra banda, l'entrenador mallorquinista ha fet el següent anàlisi de l'equip rival, de l'Alavés.
Todavía tienen del entrenador anterior. Han cambiado sistemas tácticos, sí, con Quique. A Quique también algo lo conozco. Es un equipo que ha demostrado en los últimos partidos que en los últimos 20 minutos también aprieta. Bueno, ahí tenemos que apretar nosotros también. Va a ser un partido volado. Desde ya un partido que cada uno sabe lo que se juega. Una linda batalla.
Y de la lluita, precisamente, para evitar el descens, el técnico en fa una reflexión final.
Yo digo que cosas que las explica solo el deporte de fútbol. Por eso es el deporte más popular del mundo. Y que cada partido no tiene nada que ver con el anterior. Y que cada día tampoco tiene nada que ver, aunque haya una tendencia de que acá los 2 o 3 más grandes siempre sean los 3 primeros. Es fútbol, y los de abajo vamos a seguir apretando porque sabemos que tenemos que puntuar. Me ocupa, el Mallorca, nada más.
A la convocatòria, a més de l'Ubumbo, no hi són tampoc Raillo, Mateo Joseph, Bergstrom, Cumbula i Jan Salas, tots per lesió. Han entrat del filial Cesc Olaizola, Jandro i el porter Rim Vidas. Pel que fa al rival, també ha parlat avui l'entrenador de l'equip basc, Quique Sánchez Flores, que ha fet aquesta valoració del Mallorca.
Un equipo que viene con una buena energía,
ha conseguido, donde nosotros conseguimos 6 puntos, ha conseguido 10. Es verdad que ellos han jugado muchos partidos en casa y nosotros muy pocos, pero la realidad es la que es. Ellos vienen emocionalmente fuertes, muy fuertes, con un sistema 4-4-2 en rombo muy peculiar y una forma de entender el fútbol, pues que con aire fresco.
Dirigirà el partit l'àrbitre Álvaro Las Rojas i el VAR serà del Cerro Grande.
Se la juga el Mallorca i a primera segona federació també se la juguen els dos equips eivissencs.
Així és, a primera federació l'Audeidissa, a 4 punts del descens, visitarà demà l'exequip del seu entrenador, Miguel Álvarez, el Villarreal B. A les 4 i quart sentim què ha dit el central Monjo a IB3 Ràdio.
Pues sabem que estem en una situació bastant complicada, però ho intentem portar el millor possible. Només pensem en futbol i futbol i ja guanyar aquests 3 punts aquesta setmana.
I a segona federació, ja descendits, Andratx i Porreres, ara lluita per evitar el descens la Societat Esportiva Eivissa, que rep diumenge precisament l'Andratx. Raül Casany és l'entrenador de l'equip Pitius.
Sí que de veritat que és una situació, una final, una situació que teníem fàcil per a haver arribat a aquest moment tranquils. No és així, perquè havíem anat les últimes jornades perdent partits i punts que teníem guanyats, i entonces havíem, per la nostra mala feina, s'havíem col·locat en una situació complicada.
Per la part alta, l'Atlètic Balears en rebrà el Terrassa i el Poblense el descendit Porreres. Luis Blanco és l'entrenador de l'Atlètic Balears.
Jugamos contra un equipo que se está jugando muchísimo, entra en puestos de playoff. Nosotros también tenemos que intentar mantener la plaza que tenemos a día de hoy, que al final la segunda posición para nosotros creo que es muy importante y va a ser un partido de máxima exigencia.
En bàsquet, nova oportunitat per al Figui Palma.
Després d'11 derrotes consecutives, l'equip mallorquí cerca una victòria a Palència que l'apropia a la salvació. Parla l'entrenador Pablo García.
Jornada complicada, obviamente, jugamos contra un gran equipo, un equipo que, si mal no recuerdo, lleva 13 victorias los últimos 14 partidos. Y bueno, pues a prepararnos hoy para lo que será un partido complicado, pero saldremos con la misma mentalidad que hemos salido todos estos últimos partidos, de salir a competir y a ganar.
D'altra banda, el Palmer Bàsquet Coe, i també candidat al descens, rebrà diumenge a les 6 al Lucentum d'Alacant. Sentim el que ha dit el tècnic Juani Díez.
Y todos vamos a una, todos vamos a una. Entonces, creo que estamos bien. Creo que la palabra que nos define ahora mismo es que estamos juntos. Y estar juntos en estos momentos creo que es muy importante y creo que es el pilar fundamental para que a raíz de ahí podamos hacer un buen baloncesto y sacar el siguiente partido en nuestra casa, que podría ser una victoria fundamental para nosotros.
Quant a l'Estia Menorca, l'equip de Javi Zamora rebrà diumenge a les 12:30 l'Orense, i pel que fa a l'Azul Marino, l'equip mallorquí ja ascendit de categoria, tancarà la temporada jugant a la pista del Castelló diumenge a les 7 del vespre. Alberto Antuña és el tècnic de l'Azul Marino.
Con ganas, obviamente, de jugar, de ganar, y de celebrarlo en la pista también, ¿no? De vivirlo en la pista, de recibir el trofeo, de poder estar en la pista todos juntos con nuestras familias.
En futbol sala, l'Illes Balears, Palma Futsal, juga demà el segon partit de la setmana.
Serà al Palau de Somos a partir de les 6 de l'hora baixa contra Oparrulo, un partit determinant per la classificació pels play-offs pel títol. El tècnic Antonio Vadillo només té la baixa de llarga durada del porter Luan Müller. El Palma és 6è amb 41 punts, empatat amb l'Inter Movistar a un punt del Manzanares i a dos del Cartagena. A més, afegim que dos jugadors del Palma B han estat convocats per la selecció sub-9, Lucas Trujillo i Nathan Martínez, per jugar dos partits amistosos al Marroc.
El motociclisme, que cap de setmana es disputa el Campionat d'Espanya al circuit de Jerez.
Sí, circuit Ángel Nieto, que compleix 40 anys i on l'expilot mallorquí Jorge Lorenzo ha rebut un homenatge. I on Izan Guevara cercarà una victòria a Moto2. Sentim el pilot mallorquí, que té un objectiu enguany ben clar.
Y este año, pues claramente el objetivo es el Mundial. Sí que es verdad que es un objetivo grande, es pronto. Yo ahora mismo voy poniendo objetivos carrera tras carrera, pero hay que estar ahí y en un futuro poder llegar a conseguir ese objetivo.
A MotoGP, Joan Mir també lluitarà pels punts aquest diumenge i avui tenim la jornada d'entrenaments lliures. Joan Mir, que ha estat a 14 en aquesta primera sessió d'entrenaments lliures.
Gràcies, Gai Forteza. Són les 2:53. Fem una pausa i després temps per a la cultura.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
El 25 d'abril arriba la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
Vuelve la Fira del Llonguet Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cerquevila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llonguets hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Palma.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informativo Migdia.
Sonen els pianos per segona vegada aquesta setmana. Dimecres ja vam parlar de l'estrena de Michael i ara Sandra Martínez ens repassa la resta de les propostes que es poden veure a partir d'avui.
El programa Alma y su creador George Kessel son enemigos del pueblo.
Alma, reconstrucción.
Començam en Zona 3. És un thriller distòpic que arriba després de triomfar a França. És la nova pel·lícula de Cédric Jiménez, el responsable de Novembre, de Bac Nord o de L'home del Cor de Ferro, i està inspirat en la novel·la de Laurent Godet, que ens mostra una societat dividida per zones i controlada per la intel·ligència artificial. Gilles Lelouch i Adèle Exarchopoulos són els protagonistes d'aquesta història sobre uns perills que ja ens piquen a la porta.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
7 días o ella explotará.
També adapta una novel·la, Kraken, El libro negro de las horas. És un dels llibres de la saga literària d'Eva García Sáez de Uturi, un èxit de vendes dels darrers anys. Alejo Sáurez, Magui Sivantos i Natàlia Rodríguez posen cos i ànima en aquesta història de secrets familiars i amb assassins bibliòfils.
Són piezas muy valiosas.
¿Qué te doy? Das ist Emma.
El sonido de la caída és també una història de terror, però de terror d'aquell de cada dia, de les violències masclistes que viuen les dones de diferents generacions en una mateixa casa. Producció alemanya, dirigida per Masha Shilinsky, va ser guardonada amb el Premi del Jurat del Festival de Cannes. Això i, com sempre, més coses. Ja ho sabeu que dimecres va haver-hi estrena grossa, Michael, i que sempre hi ha un on triar i remenar. Els cinemes vos esperen.
Vinga, ets bona.
Ell era tan bon home, en Pere Gallarí. S'endú tota la xeixa del molí.
Així, a pal, amb els jocs vocals que les caracteritzen, d'aquesta manera han acabat avui les pitjorines, la roda de premsa de presentació del seu segon treball, Sa falda girada, un disc fruit de 2 anys de feina amb destacades col·laboracions i que dia 8 de maig es presentarà en directe al Teatre Principal de Palma.
Col·laboracions caldes de Judit Nederman, Miquel Alledó, Roger Pistola o Tomeu Palleres, que també seran en aquesta festa de presentació, que asseguren serà un concert inoblidable. Les pitjorines tornen amb força, amb un repertori renovat, però sempre amb la mirada fixada en les arrels, en una Mallorca que és a punt de desaparèixer. Aina Tramulles és la veu de pitjorines.
Recuperant tot això, crec que també és una manera de mostrar la identitat de que nostra, que avui en dia sembla que se perd i se desdibuixa. Però, bueno, no, vull dir, en cap cas mos volem abanderar de res. Simplement ho posam damunt la taula d'una manera tan natural quasi com va sortir aquest projecte. I ara que se mos ha donat pues, un espai i una veueta, el feim sortir.
I d'on neix el títol del disc? Perquè se fa el de girada. De nou, mirada fixada en el passat, en el pati d'escola i orgull de saviesa popular. Maria Drové és una de les membres del grup.
Jo i les meves amigues cantàvem en el pati i imagino que algunes d'elles i molta gent en el pati de l'escola que cantàvem no m'agraden les penades perquè tenen prebebó, prebebó, les nines de Manacor duen la falda girada, no? I aquí hi ha un seguit de unir una a les xancles a peu coix i és un joc de botar corda.
Presentaran el treball al Principal de Palma dia 8 de maig, però l'estrena oficial és la setmana que ve a Cagliari, a Itàlia, i després Xàbia, Barcelona i Girona.
Tiriri, tiriri, cantant en Pere Gallerí, com vares tu, ururu, com vares tu, morir.
Informatiu Migdia, IB3 Ràdio.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest divendres 24 d'abril. Una setmana després de l'inici del procés de regularització d'estrangers, l'Ajuntament de Palma afirma que atès més de 6.000 persones i tramita 4.000 informes de vulnerabilitat, que és un document essencial per poder sol·licitar-la. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Mentrestant, el govern ha evitat avui avalar la proposta de prioritat nacional que Vox vol incloure als seus pactes a l'hora d'atorgar ajudes, com per exemple ha fet Extremadura. El portaveu Antoni Costa assegura que la prioritat de l'executiu són els residents sense concretar-ne la nacionalitat. I és que recordem que les Balears, un de cada cinc són nascuts a altres països.
Crec que és de sentit comú, que és prioritzar la gent d'aquí. Prioritzar la gent d'aquí significa pues, facilitar la vivenda en criteris de residència de gent d'aquí.
I en aquesta línia avui ha avançat que les pròximes setmanes s'aplicaran els canvis pactats amb Vox per endurir l'accés a la renda social garantida. La consellera de Família, Sandra Fernández, ha confirmat que s'exigirà als sol·licitants un mínim de 3 anys de residència.
Continua per segona jornada consecutiva la protesta de famílies del CEIP Son Pisà de Palma.
El 60% dels infants no ha anat avui a classe per la incorporació del professor Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor. La MIP avisa, no hi ha aniran fins que la conselleria no els doni una solució. També critiquen que ahir el professor fos citat d'urgència per aquest departament i que avui s'hagi incorporat a la feina amb normalitat.
A Eivissa es prepara per a la reobertura de les discoteques. Aquest cap de setmana és l'inici oficiós de la temporada alta.
Des d'aquest divendres fins dimarts, alguna de les discoteques més populars del món inauguren la temporada 2026 i s'espera que més de 30.000 persones es desplacin a l'illa per viure-ho en directe. Es tracta d'un sector que va facturar 160 milions l'any passat i que de moment no ha notat negativament els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, com explica el gerent d'Ocio de Ibiza, José Luis Benítez.
Los openings se venden desde hace bastantes meses, por lo tanto, casi hemos pasado del conflicto, pero el problema vendrá a partir de ahora, ¿no? Veremos qué sigue ocurriendo con todo el precio de los carburantes y todo, lo que nos puede afectar a la isla de Ibiza.
Avui també destacam que 1.000 treballadors de la península no s'incorpora al seu lloc de feina de temporada per no trobar lloc per viure.
És una dada que ha donat l'UGT, que reclama que es destini part de l'impost de turisme sostenible a habitatge per a aquests treballadors. El sindicat no veu una bona alternativa que sigui l'empresari el que ofereixi allotjament perquè, segons denuncien, sempre demanen després una contrapartida, com ara jornades més llargues o jornades extraordinàries.
També es noticia que a partir d'avui està prohibit fumar a les terrasses de les cafeteries del campus de la UIB.
Una mesura que s'estén a vapejadors i també al tabac d'ús oral. La iniciativa ha estat ben acollida pels estudiants de la universitat.
Mentrestant, l'Ajuntament de Calvià recula la proposta de retirar-se del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i lleva aquest punt del ple municipal de dia 30 d'abril.
D'aquesta manera, per tant, es mantindran els 10.000 euros que Calvià té previst destinar a l'entitat en els seus pressupostos. Hores abans, el grup socialista ha criticat que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no s'hagi plantat davant les exigències, diu, de Vox.
I Pedro Sánchez es mostra tranquil davant la possible sol·licitud per part del Pentàgon que Espanya surtin de l'OTAN.
Això, segons informa l'agència Reuters, per les desavinences que manté amb el país per la guerra a l'Orient Mitjà.